Doncs mira, que avui és el Dia Internacional del Jazz. Mira quin dia més maco, eh? Avui, dia 30, se celebra tot el món el Dia Internacional del Jazz, que pretén, com sempre, tots els dies internacionals, doncs, conscienciar sobre la importància del jazz com eina educativa i de promoció de la pau, el diàleg i la cooperació entre pobles de tot el món. De fet, la música, en general, si vols, jo crec que és una bona eina per, bueno, per l'educació i per la pau. Mentre escoltes música i la valores, no et preocupes d'altres històries. I, per tant, és un bon dia. Avui, a Dia Internacional del Jazz, és 30 d'abril. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És dimarts, com et deia, 30 d'abril del 2024, acabant el mes d'abril. Demà és dimecres, meitat de la setmana, i començarem el mes de maig. I el començarem de bona manera, amb un dia festiu. Demà és festa, per tant, avui és vigília de festiu. Com sempre, recorda que els dies de festa no tothom fa festa. Alguns privilegiats, doncs, podem fer festa, però no tothom fa festa i és bo que ho recordem. I dijous hi tornarem a l'horari habitual, a les 12:20. Hores d'ara amb 15 graus i mig. Hem superat un dia, el d'ahir, dia de tardor total. Núvol, gris, humit, amb molta pluja, molt bona pluja, per cert. Almenys estic parlant a la ciutat de Lleida. Molt bona pluja, dic, perquè és aquella pluja que cau a poc, sostinguda, però no pare, que la terra la pot aprofitar i que no fa cap malesa. Des del passat cap de setmana jo crec que hem de parlar d'unes acumulacions de precipitació molt importants que ens feien molta falta i que espero, que no contribueixin a que baixem ara la guàrdia. Ara ja està. Escolta, els pantans ja els tenim a la meitat, més o menys, i ja està això. No està, però sí que és veritat que ha millorat molt, almenys respecte a l'any passat. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida els dimarts. Ja saps que ens toca conèixer de la mà d'un meteoròleg a veure com venen aquests propers dies, i el que està sempre disposat és l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, escolta, ahir vam tenir un dia de moltes hores de pluja seguides,
sí, enguany ja portem 3 dies així, sí, que no hem vist el sol en tot el dia i que ha estat plovent moltes hores, eh? Igual no se'n recordem del 19 de gener.
No ens en recordem,
del 18 de febrer, sí, i ara el 29 d'abril. Ho dic perquè quan he fet el llistat dels dies de molta pluja seguida, des d'aquest segle, des de l'any 2000 fins ara, curiosament, els anys que són secs, no n'hi ha cap. Ah. Com el 2023, no va haver cap. El 2022, no va haver cap. El 2007 i el 2008, tampoc, no va haver cap dia de pluja continuada moltes hores. Parlant, ahir van ser 15 hores, al febrer van tindre un dia de 21 hores seguides plovent, i al gener de 19. N'hi ha de moltes més hores, per recordar-nos, el 9 i el 10 de gener del 21 van estar plovent 44 hores seguides, sense parar, durant la Filomena.
Sí. Ah, és veritat. Sí,
a vegades, clar. No, és impossible recordar-se de tot, per això jo tinc els apunts al davant i no fallo. Pues ahir van caure, almenys és al Segrià, de 10 a 20, però a la resta 30, 40, fins a gairebé 60 por del compte. L'acumulat del mes, pues, és molt alt, fins i tot en el de la ciutat de Lleida, que a vegades és l'augment plou, ja portem 168 litres. Només ens falten 11 per arribar a la pluja de tot l'any passat.
És que clar, l'any passat va ser molt sec. Claro, mira, ara ho veiem.
Molt tan sec que és el segon més sec de 113 anys, no? Imagina't. I portem un ritme una mica inferior al del 2020, que és el darrer any pluiós. Això en dades de Lleida, que són sempre les més curtes. Al Pirineu les xifres són enormes, eh? Sí. Recordem d'aquells 170 i pico d'espots, sí, que va haver durant el dissabte, diumenge, però i ara han tornat a caure un 56, no? Però tenim tot el regat, tota la Segarra, la meitat sud de Lleida entre 10 o menys, que seria C2, i el 56 de Verdú o 55 de Ciutadilla, vull dir, o a Tàrrega, 46, bueno, hi ha unes xifres molt interessants.
Són espectaculars, Armando, perquè, a més, el que dic jo, si tota la setmana, més o menys, estem així mig ennuvolats, encara que no acabi plovent més...
No s'evapora res.
Ni s'evapora ni gastes aigua als camps, perquè estan regats, i per tant, perfecte.
Perquè hem de dir que quan surt el sol, la evapotranspiració, la evaporació, més la transpiració de les plantes serà tremenda, perquè ja estarem... a principis de maig com a principis d'agost. I l'aigua, pues, evidentment, s'esgotarà en 5 o 10 dies, si no torna a ploure, que és el que passarà. Ara tenim molts petits canvis cada dia.
Demà és festa.
Però a la plana de Lleida sembla que no plouria. Avui encara es pot obrir alguna clariana a la tarda, poca cosa... sempre alguns ruixats cap al Pirineu, és a dir, la zona plujosa durant avui, demà i demà passat seria el Pirineu, el Prepirineu, però no plujosa tot el dia, sinó en forma de ruixats, xàfecs. El que passa que demà entra una bossa d'aire fred, això farà davallar molt la cota de neu, que estava molt alta, per damunt de 2.000, podria baixar fins a 1.200, tant avui com demà, com la matinada de dijous. La matinada de dijous seria molt freda, amb glaçades generals al Pirineu, i més fresca a la meitat sud de Lleida, i estos demà serà un dia que alguna pluja es podia atansar a la meitat sud de Lleida, per supuesto també a Girona, al nord de Barcelona, vull dir, queda frenat l'ascens de temperatures, que no s'iniciarà fins divendres tímidament i després més fortament a partir de, és a dir, amb temperatures de 25 graus en amunt a partir del cap de setmana i la propera setmana. Mm-hmm. De moment hem d'estar, predomini dels núvols, apertura de clarianes, torna a sobretot de cara a dijous, és a dir, tendint avui l'apertura de clarianes, demà serà un dia que pel matí podia haver alguna de sol, a la tarda se tornaria a nuvolar amb aquests xàfecs i tempestes al Pirineu, però de manera irregular, res de pluges generals i continuades com les que van tenir allà.
Armando...
Estem frenats les temperatures fins dijous.
Vale.
I després s'iniciarà un ascens de temperatura. Vale.
No, aquí anava. Saps que ahir es van presentar els actes de la Festa Major de Lleida? I clar, hi ha molta gent que comença a mirar les previsions a llarg termini. Clar, estem parlant de 10
dies.
Sí, a dia
d'avui, a llarg termini, la previsió de la propera setmana és que ja entrarien en una fase preestiuenca, en domini del sol i temperatures ja gairebé de màniga curta, sense arribar encara als 30, tot i que a final de la propera setmana podrien arribar. Però això s'ha d'anar a actualitzar.
Sí, això dia a dia.
Gairebé la propera setmana. De moment, el cap de setmana aquest proper, no demà, però sí, el cap de setmana sí que tindrem un temps tranquil, més estable, assolellat, amb moltes hores de sol, ja tenim 14 hores, i a poc que piqui el sol, ja veu com escalfa prou,
i ens arribem
als 25. De moment, demà, i demà passat encara no, Encara tenim les temperatures frenades i controlades per les masses d'aire més fresc que ens venen del nord.
Molt bé. Armando Álvarez, descansa demà, que és el dia del treballador.
D'acord, moltes gràcies.
Ens escoltem divendres. Salut, adéu. Sempre m'ha fet gràcia això del dia del treball i que tinguem festiu, però bueno. Escolta, va, que busquem l'acte, la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Estàvem parlant justament ara, les pluges d'aquests darrers dies a les comarques de Ponent s'han produït en un moment clau perquè la campanya del cereal d'hivern pugui tirar endavant i aspiri a tenir una collita raonable. Això ho ha explicat el responsable del sector d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla. Tot i això, ha lamentat que les precipitacions han arribat tard en determinats conreus de secà que ja estaven gairebé morts. Per tant, l'aigua caiguda serà insuficient per recuperar-los i tan sols contribuirà a l'aparició de males herbes. D'altra banda, també s'ha alertat que els costos de producció d'enguany, sumat al preu baix del cereal, pot derivar en pèrdues per als pagesos. Ja... estem començant a fer xifres ja abans de començar, com el que diu. Però sí que hi ha certes previsions que es poden fer i no donen massa bon aspecte. Amb successos, la Policia Nacional ha desmantellat una altra plantació de marihuana, aquest cop amb 800 plantes a l'interior d'una finca de les Garrigues. La investigació va començar a finals de març, quan els agents van detectar una finca amb l'aspecte exterior modificat, amb clars indicis de ser sala de cultiu. A més, hi havia una forta olor de cannabis cap a l'exterior i molt soroll procedent de les instal·lacions d'aire condicionat i extractors. També van ser alertats per l'elevat consum elèctric. Tot plegat, es van fer vigilàncies a la zona i el 25 d'abril es va escorcollar la finca. Els agents van detenir una persona. I amb successos també, un ancià d'una residència de Sort va rebre un tret al braç que podria ser de perdigó aquest passat dilluns, ahir, vaja. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets, perquè l'avi, de moment, es trobava a l'exterior de la residència, però dins del recinte de la mateixa, quan va rebre l'impacte. No es descarta que es tracti d'una bretolada, però ja m'explicaràs. Potser que li canviem l'adjectiu, de bretolada a alguna cosa una mica més sèria. És igual si és de perdigó. Si en lloc del braç et va a la cara o a l'ull, doncs parlaríem d'una altra història. Abans de recuperar espais, ja saps que ahir vam tenir una programació doncs retallada per la compareixença del president del govern, que va sortir a dir que segueix. No sabíem que s'havia d'anunciar això, però sí, segueix. Doncs hem de recuperar espais que teníem preparats per ahir, com per exemple el del Josep Lluís Gómez, des de Q2 Consultors, els bussins d'història, amb el Joan Ramon González, i també t'avanço que ni aquesta setmana ni la vinent, els dimarts, tindrem tertúlia dels polítics, perquè ja saps que estem en campanya electoral i que dins de la campanya electoral doncs no fem les tertúlies dels polítics. Però sí que estem en campanya i, per tant, els polítics segueixen parlant. De què han parlat darrerament? De les infraestructures, de la millora urgent de l'eix pirenenc. Els candidats, amb representació per Lleida, coincideixen que les comunicacions per carretera al Pirineu han de millorar urgentment, sobretot l'eix pirenenc, que és la Nacional 260, al Port del Cantó i a Perves. És a dir, si tu vas de la Pobla de Segur, intentes anar de la Pobla de Segur cap al Pont de Suert, no és res descabellat, Si surts des de la Pobla de Segur, els primers quilòmetres estan bé, deixem-ho així, estan bé. Però a partir de la Vall Fosca, per entendre'ns, no. I és una ruta que, si ets motar, m'entendràs, per sortir un cap de setmana i fer corbes, doncs perfecte, i no et passis, perquè està com està la carretera, però per tenir una unió entre valls, per exemple, doncs no és la millor manera, sobretot el port de Perves, que és el més complicat. Però això forma part d'aquesta Nacional 260, és l'eix pirenenc, que és el que ha d'anar doncs seguint els Pirineus i poder saltar de vall a vall, d'una vall a l'altra, per no haver de baixar fins a Lleida quasi bé i canviar de carretera i tornar a pujar per una altra carretera per canviar de vall. És bastant evident, però aquesta és la situació. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que cinc cambres de comerç han creat un projecte empresarial transfronterer per impulsar la transició sostenible de les pimes. Durarà 3 anys, compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros, el 65% dels quals els aporta la Unió Europea, i hi participen les cambres de Girona, Lleida, Andorra, Occitània i els Pirineus Orientals. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Són les 12:34 minuts, és a dir, 4 per sobre de 2:15, i com et deia, anem a recuperar tot seguit l'espai que havies d'escoltar ahir amb el Josep Lluís Gómez des de Q2 Consultors.
Copa Lleida.
Consells legals, que ens arriben els dilluns amb Q2 Consultors. Els trobes a internet www.q2consultors.com. Tenen delegació a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I després també tenen un número de telèfon on pots fer aquesta primera consulta de manera totalment personalitzada i ràpida. 973-28-28-18. Mira que és fàcil de recordar, 973-28-28-18. 18. Amb nosaltres, l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
A veure, explica'm el tema del que m'has de parlar avui, perquè el Josep Lluís m'envia un titular i jo avui tenia els ulls com a plats. Anem a parlar d'una responsabilitat que ve recollida
al Codi Civil espanyol.
Al Codi Civil, però que té ja no sé quants anys.
Dos segles.
Dos segles, ni més ni menys. Bueno, que diu que el cap de família és el responsable de les coses que cauen o que es tiren.
Sí.
Bueno, suposo que deu explicar més coses, eh?
Sí.
Però aquí hi ha molts interrogants, de totes maneres.
Fiquem-nos en context.
A veure, sí.
Vale. Aquí a Catalunya operen a la vegada dos còdics civils. El Codi Civil català, que està composat per 6 llibres, que és un còdic, cada llibre té un any, però és un còdic bastant modern i que parla de certes coses, successions, família, contractes, i després tenim un Codi Civil espanyol.
I espero que no tenen col·lisió un amb l'altre.
En principi no tindrien. En principi no tindrien, que això seria també llarg d'explicar. Val? Un Codi Civil espanyol que parla de matèries que no estan regulades al Codi Civil d'aquí, o en matèries on no, per motiu que sigui, perquè no s'ha fet encara, perquè no hi ha competències, i que, bàsicament, en aquest cas, farem referència a lo que se'n diu la responsabilitat extracontractual, fora del contracte. I el Codi Civil espanyol és del finals de l'any 1800 i pico, finals, és a dir, té dos segles, i un article que hi ha allí, que és el 1910, pues, porta pues, tots aquests anys allí, no? I que parla de la responsabilitat de per danys ocasionats per coses, diu la llei, arrojades o caïdes. Arrojades o caïdes.
És tan genèric, això.
Sí. Aleshores, forma part d'aquells articles amb la persona que direm té una responsabilitat objectiva. És a dir, no fa falta que tingues culpa o negligència, sinó que n'ets responsable, sí o sí. Com no som responsables, per exemple, dels nostres fills, quan són menors, quan som responsables dels nostres animals, ja suposes de responsabilitat. I aleshores el que diu aquest article 1910 diu que el cabeza de família que habita una casa o parte de ella es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma. Clar, el article en qüestió té dos segles i avui en dia valdria la pena interpretar-lo a veure què vol dir això, no?
Home, comencem pel cap de família.
Sí, què significa el cap de família, què significa la paraula cosa, què significa la paraula casa,
etcètera. A veure, de quan això es va escriure fa dos segles,
sí,
podem intuir bastant bé a què creiem que feia referència al cap de família.
Sí.
Perquè fa dos segles era bastant clar. Podem estar d'acord o no, però llavors funcionant així. Però clar, el 2024 això canvia, però això segueix en vigor.
Això segueix en vigor. Això, el que passa és que s'ha interpretat, i a més s'ha interpretat, crec que encertadament, d'una manera extensiva. Extensiva. Perquè, bueno, per protegir amb aquests tercers, no? Aleshores, bueno, per exemple, les coses que s'arrojaren o caieren. Evidentment, pues, una cosa que cau, però també serveix per les coses que pugen. I dius, ostres, quines coses pugen, no? Pensem en l'aigua que cau, pensem en la joguina que cau, però imaginem un gas que puja, que emane.
Ah, clar.
Qualsevol mena de fluid, vale? Sòlid, líquid, gaseós, qualsevol tipus de material, podríem parlar d'això. Coses que llancem voluntàriament, entre cometes, coses que es projecten, coses que cauen, podem parlar d'una rajola que es desprèn d'una façana.
Ah, per exemple.
Per exemple. Parlem de sòlids, de líquids, de gasos, lo de l'emanació de gas és una realitat. Per la paraula casa s'ha interpretat extensivament, qualsevol tipus d'immoble en un sentit ampli, no solament cal que sigui una vivenda, me dona igual que sigui la primera que la segona residència, locals comercials, oficines, teatres, discoteques, hotels, val? Qualsevol tipus d'això. I aleshores, el cap de família no té per què ser el propietari. Pot ser el propietari, però no té per què ser el propietari. És a dir, el cap de família, el que habita allí, pot ser un llogater. Pot ser un llogater, un poseedor, al títol que sigui, no? I en respon a aquest cap de família, val? Per tant, per fets propis com aliens. Què vol dir aliens? Els meus fills. Què vol dir aliens? Personal que treballa allí. Vale? No vol dir qualsevol persona, però personals que estigui allí.
Ah, però uns amics dels meus fills que aquell dia estan a casa?
Perfectament, ah. perfectament. Val? Sigui un edifici utilitzat o no, és a dir, podríem parlar d'un edifici en construcció. Podríem també parlar, no? De qualsevol tercer, no, imaginem que la nostra casa ens l'han ocupat. Evidentment, jo no soc responsable d'uns ocupes, val? Un altre dubte que molta vegada se planteja, i escolti, hi ha establiments oberts al públic? Perquè, clar, no ho puc controlar tot. Imaginem en un hotel o imaginem en una discoteca. Clar, aleshores aquí ja entrem en discussió de si puc o no puc controlar allò. Hi ha alguna sentència que s'ha fet famosa en què diu que, clar, l'establiment aquest, si no té un servei de recollida d'esvasos, o esvasos no són de plàstic, clar, hi pot existir una responsabilitat per, aquesta persona desaprensiva que llança el vas i que malauradament li toca en algun lloc, li causa lesions. Aleshores, caldrà veure en cada cas, però en tot cas, pel fet de ser l'ocupant d'una vivenda, d'un negoci i tal, en sóc responsable, ja dic, amb independència de si és propietari o no és propietari. Una altra qüestió és que hi hagi a la vegada responsabilitat de tercers, del propietari, dels pares d'aquells amics dels teus fills que estan a casa, però jo en principi sóc responsable perquè tinc que tindre el control sobre aquells elements.
Déu-n'hi-do. I si els fills són majors d'edat, però encara viuen a casa, igual, eh?
Sí, sí, sí.
O compartida, ja almenys.
Sí, seria compartida. És a dir, aquest noi o noia major d'edat té la seva responsabilitat, però jo en sóc responsable perquè l'estic...
perquè està a casa meva.
Està a casa meva i tinc que controlar-lo. Tinc que controlar-lo, no? I això, doncs, tot sovint passa.
Bé, doncs, mira, és un tema que no m'hagués plantejat mai a la vida. A veure, quan tens nens petits, doncs, evidentment saps que ets responsable, però, bueno, hi ha certs casos que m'han deixat sobtat, eh? Bueno, això té dos segles i després suposo que cada cas s'ha d'estudiar a fons, no? Però, clar, si hi ha unes jurisprudències i hi ha unes lleis fetes, a vegades és difícil anar en contra.
Bueno, a més, el fet... A veure, quan jo dic que tenia dos segles la norma, no he dit menyspreant-la. Vull dir, té el mateix sentit. Fa dos segles pot ser que ara. Uh-huh. És a dir, quan ningú pot ser...
Bueno, pensa... a veure, no sé, fa dos segles pot ser amb una paraula del cap de família, tothom creia i avui en dia és una altra història.
És una altra història. Però suposo que una aixeta que s'ha trencat i s'ha deixat oberta passava fa 50 anys, fa 100 anys, fa 200 anys. Potser en zones hi havia menys propietat horitzontal, evidentment,
també.
Però pensem que això és una constant. Potser més ara que abans, eh?
Bueno, la figura del cap de família potser seria la més discutible. Sí. És a dir, bueno, no ho sé. A veure, al final sempre el problema és... Qui ha de pagar?
Sí.
Fixa't que al final sempre és aquest el problema. En fi, bueno, mira, exposat el tema d'avui, si veus que vols fer alguna consulta sobre aquest tema, perquè t'aclareixin més ja el teu tema particular, ho pots fer a Q2 Consultors, a internet q2consultors.com o al telèfon 973 28 28 18, 973 28 28 18. No sé, t'ho dic, vull dir, cada cas és molt particular i pots fer la teva consulta i després, fins i tot, després de fer la consulta, pots fer una xerrada a casa, perquè a vegades, jo què sé, canalla ja mig adolescents o adolescents totalment, que diuen, no, mira, mira, escolti, que he anat amb un bufet d'advocats i m'han explicat això, ets responsabilitat meva i, per tant, quan et dic que això sí i això no... hem de fer-ho així. Bueno, no ho sé, això cadascú ja us ho veureu. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Gràcies. Minut i arribem a 1:15. Saps qui... Mira, no, ara arribarà un espai que jo crec que t'agradarà. El tenim de manera cíclica i jo crec que t'agradarà. Jo et dic que són guanyadors d'escriure cartes al director.
Colgadlo. Se equivocan. No. Coja la placa o déjenos la justicia a mí y a mis hombres.
Clint Eastwood.
La próxima vez que cuelgue a un hombre, mírele a la cara.
Cometieron dos errores.
Colgar a un inocente y no terminar el trabajo.
El miércoles a las 10:30 de la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cope Lleida.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante.
Y mira, tornen a estar aquí els guanyadors del concurs Pernau. Ja saps que des de fa molts anys que ens visiten, després de la cerimònia doncs, de, en el que diuen qui ha guanyat i les entregues de guardons, després fan una visita als mitjans de comunicació. I almenys aquí a Cope Lleida fa molts anys que gaudim de la presència de les guanyadores i els guanyadors. I està molt bé, ja veuràs, si et quedes aquests propers minuts, per veure doncs, que és un concurs d'escriptura, d'escriure una carta al director en el que el tema el tria cadascú, doncs jo què sé, del que els amoïna llavors. Ara ens ho explicaran. I ens serveix també per fer una mica de radiografia de com està tot plegat. Mira, estan amb nosaltres el guanyador de la primera categoria, que és primer i segon d'ESO. El guanyador és el Jofre Macià, és alumne de primer d'ESO de l'Escola Mirasant de Lleida. Jofre, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com estàs, Jofre?
Bé.
Ets el més petit de tots?
Sí.
Bueno, ets el guanyador de la primera categoria. A més, ets de primer d'ESO.
Sí.
A quina classe vas? Primer d'ESO?
A l'Escola Mirasant, primer d'ESO B.
A la B, molt bé. Tu vas presentar un treball que porta per títol Canvi de mirada.
Sí.
Bueno, ara ens l'explicaràs, eh? També està amb nosaltres la guanyadora de la segona categoria. Aquesta categoria engloba tercer i quart d'ESO. Ella és la Helena Tor i ens arriba des de l'Institut Ronda. Helena, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu vas presentar un escrit que portava per títol Un artefacte perillós.
Sí.
Jo és que aquest el vaig llegir i dic, a veure, un artefacte perillós, aviam què ens explica l'Helena. És molt maco, eh?
Gràcies.
Em agrada molt. Ara ens l'explicaràs també, eh? I també està amb nosaltres la guanyadora de la tercera categoria, que és primer i segon de batxillerat. Ella és la Laia Rius i ens arriba des de l'Institut Samuel Giligaia de Lleida. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El teu escrit, el teu treball, porta per títol Dins la tàvega.
Sí.
Què és tàvega?
És com una presó de l'antiga Roma.
Ah, val. Bueno, ara ens ho explicareu. Va, comencem amb el Jofre. Primer d'ESO, canvi de mirada. Explica'm, sobre què vas escriure tu?
Sobre un nen de la meva classe que és diferent dels altres. Bueno, li agraden diferents coses, però és diferent i li agraden poques coses, però les poques que li agraden sap molt sobre elles.
Però clar, és diferent. És molt diferent. Tots sou diferents, en el fons.
Sí, però com a que no li agrada fer molt les coses que a la majoria dels nens de la nostra edat els agrada fer, com per exemple jugar a futbol, disfressar-se, diferents coses.
Jofre, això, el teu escrit està basat en fets reals? És a dir, tenies en ment, no cal que diguis, si existeix una persona concreta o això ha sigut d'inventiva tot?
Sí, jo a la meva classe hi ha un nen que és diferent, peculiar.
I, escolta, i aquest nen que és diferent, peculiar, com tu dius, ell com està? És a dir, el seu dia a dia, com ho porta? Com el veus? El veus content, trist, normal?
Depèn del dia. Està trist, content... Depèn.
I en quina conclusió arribes al teu escrit?
Doncs que la gent no se l'ha de jutjar per com és.
I escolta, tu, ja que m'has dit que existeix aquesta persona, de tant en quan t'hi acostes i... Escolta, com estàs?
Sí.
Ah. I veus que això li agrada, no?
El què?
I li agrada que li vingui una altra persona a preguntar-li, a parlar.
Bueno, depèn.
Depèn del dia. Tenim sí. dies, la gent. Hi ha dies que no... Mira, jo que parlo molt, hi ha dies que a la tarda, al vespre, quan arribo a casa no vull que em parli ningú. Per exemple, hi ha dies. Hi ha dies que sí, que parlo i no. Molt bé, doncs escolta, canvi de mirada. El que ens proposes tu és que no jutgem per només per la primera aparença, oi?
Sí.
Molt bé. És important. Això ja saps que després, quan et facis més gran, a la societat passa molt, per desgràcia.
Sí.
No? Molt bé, Jofre. Doncs escolta, i com vas decidir escriure sobre aquest tema?
Bueno, al primer no sabia què fer-ho, però després vaig veure que podia ser un bon tema per parlar sobre ell.
Li has dit?
No ho sap, que va sobre ell.
Vale. No, que això és molt personal. Això ja ho decidiràs tu en el seu moment, si quadre poder-ho dir. Molt bé, Jofre, doncs escolta, enhorabona.
Gràcies.
I gràcies per venir aquí a explicar-ho.
Vale.
Escolta, ara anem amb la Helena Tor, que és la guanyadora de la segona categoria, amb el seu artefacte perillós. Helena, escolta, tu tenies clar de què volies escriure?
No,
ah.
Per a res.
No, és que series de les primeres que quan us diuen heu d'escriure una carta al director, bueno, vale, i de què l'escric? És difícil,
Sí.
Tu has escrit... Bueno, de què has escrit tu?
Sobre els llibres i sobre la lectura actualment.
I és un artefacte perillós?
Jo crec que sí, perquè la majoria de la gent no ho valore i tampoc es disfrute com s'hauria de disfrutar.
Tu, Helena, estàs fent tercer d'ESO.
Sí.
Clar, tu ja fa 3 anys que estàs fent ESO i ja pots valorar una mica les companyes i companys sense donar noms, Però tu diries que en general ens agrada llegir?
No, a quasi ningú li agrada i no ho entenc.
Clar, anava a preguntar, i per què? Bueno, si sapiguéssim per què hi posaríem remei, no? Però tu expliques que un cop es prove et pots enganxar.
Sí, jo crec que sí.
I per què ens costa fer aquest primer pas?
No ho tinc clar, però jo crec que també és ja per lo que ens poden dir, perquè normalment sempre hi ha el concepte de que les persones que llegeixen o tal han de ser friquis o han de ser estranys, o gent que no socialitze, ni surt al carrer, ni res, perquè ja directament ens ho diuen. Llavors la gent no té tantes ganes de llegir per el que li poden dir, però una vegada fas el pas, jo crec que a tothom li agrades quan trobes l'estil que t'agrada.
Hi ha una frase que dius, que escrius pràcticament al final, que és: els llibres ens vacunen contra la intolerància, contra el racisme, contra l'assetjament i contra la ignorància. Mai ningú llegint un llibre ha comès un delicte ni ha perjudicat a ningú. Això, aquesta frase, o sigui, aquest paràgraf és d'eslògan directament,
És que jo ho penso així perquè al final no crec que ningú llibre et pugui afectar, i menys llegint-lo, i que la ignorància al final és que els llibres t'ensenyen moltíssimes coses que tu no saps, i jo ho crec així.
I a més amb un llibre pots viatjar.
Claro, a tots els llocs que vulguis.
Pots viatjar, pots ser qui vulguis... No, ho dic de debò, Si no us heu submergit mai a la història d'un llibre i us heu posat a la pell de la protagonista o el protagonista, no sabeu el que us perdeu, que això s'ha de provar. És fer aquest primer pas.
Sí.
Després, escolta, hi haurà gent que cada setmana es llegirà un llibre i d'altres que li duraran 3 o 4 mesos, no passa res. La qüestió és agafar-ho, Escolta, jo sé que a casa llegeixen molt, a casa teva.
Sí.
Clar, això també influeix, suposo.
Sí, al final pues, m'ho han ensenyat des de petita i, aunque de petita no m'agradés, ara ho he trobat i m'encanta.
No, des d'aquí ho dic perquè això es feia dels pares també, És a dir, des de petits hem de predicar amb l'exemple, Per tant, aquí queda, Bueno, l'artefacte perillós, que al final no ho és tant, Amb l'Helena Tor, que és la guanyadora de la segona categoria, ella cursa tercer d'ESO a l'Institut Ronda. Gràcies, Helena.
De res.
I enhorabona. I, Laia, tu ets la guanyadora de la tercera categoria, com dèiem. Estàs cursant primer de batxillerat al Samuel Giligaia i el teu escrit porta per títol Dins la Tàbega, que ens deies que és com una presó, però de l'època romana.
Sí.
De què has escrit?
Jo l'he dedicat la meva redacció al meu besavi.
Al teu besavi?
Sí.
Explica'm.
Bueno, explicat no des del seu punt de vista, però una mica explicant des de fora com es pot sentir ell quan ja era molt gran, quan no es podia expressar el mateix per tema d'edat, i més una mica com es sentia cap a la resta. És com el sentiment de no poder expressar-se, de no poder recordar.
Però clar, m'estàs parlant d'una malaltia degenerativa, de...
No, l'edat.
L'edat, bueno.
Sí, sí,
ja, però això de l'edat, dins de l'edat...
Bueno, és que tenia 100 anys.
100 anys?
Sí, jo crec que sí que era l'edat.
Bueno, clar, ho dius en passat, sí. De quina edat tenies tu?
Aquest any.
Ah, aquest any?
Sí. Bueno, el setembre de l'any passat.
I escolta, tu amb el teu avi t'hi asseies i parlaves o escoltaves?
Jo des de ben petita, totes les tardes les passava amb ell, a casa de la meva padrina, i bàsicament m'he criat amb ell. I el vincle que teníem era molt especial i per això he volgut rendir-li homenatge, d'alguna manera.
Que maco, eh?
Merci.
Clar, tu escrius sobre que una persona... a nivell de pensaments, a nivell d'imaginació, que és el que dèiem abans amb l'Helena, segueix estant al 100%, però clar, a l'hora de traslladar-ho a activar músculs, a mostrar-ho, doncs és com una barrera que ens impedeix.
Sí, sí, sí.
És curiosa, és crua aquesta visió.
Ja, però al final és el que veiem des de fora i... Bueno.
Molt bé. Doncs és un bon homenatge,
merci.
Laia. És un bon homenatge, la veritat és que sí. Fixeu-vos, ho dic sempre, al final és un reflexe. Tenim un alumne de primer d'ESO i dos alumnes de tercer d'ESO i de primer de batxillerat. Han escrit sobre no prejutja a primera vista, sobre la importància de la lectura i sobre els nostres grans, per entendre'ns, sobre els nostres avis, que al final és a qui els hi devem, vull dir, això funciona així. Són els nostres padrins els que van estar fent el que van fer, perquè nosaltres ara gaudim del que tenim. Per tant, fixeu-vos, insisteixo cada any que veniu, quan hi ha gent que em diu és que la joventut d'avui en dia és que està tot perdut, jo sempre els dic el mateix, doncs escolta, amb els que jo tracto o amb els que jo conec deuen de ser molt diferents, perquè afortunadament teniu o mostreu una sensibilitat, és que els tres mostreu una sensibilitat que ja l'assignarien molts adults,
Merci.
Toqueu temes molt potents a nivell social, evidentment a nivell social inclou l'institut, però fora de l'institut també, Sí, sí. Escolta, va, ja per acabar, perquè això us ho pregunto sempre, ja veureu com no ho tenen clar, però bueno. Jofre, tu què vols ser de gran?
No ho sé encara.
Però cap a on?
No ho sé.
No em diguis futbolista, Futbolista no.
No.
Però no saps cap a ciències, lletres... No hi ha res que et faci il·lusió? O no t'ho has plantejat encara?
No, encara no m'he plantejat.
Encara no t'ho has plantejat. Tens temps, Bueno, però el temps també va molt ràpid, O sigui, que tu ves mirant a veure què se't dona bé i què t'agradaria ser. Tu, Helena, com ho tens?
Tampoc ho tinc molt clar.
Però tu fas tercer d'ESO ja?
Ja. Però segurament sí que vaig per algo de lletres, perquè com se'm dona bé i m'agrada molt, pues ho aprofito.
Molt bé. I tu Laia, ja una primera decisió vas haver de prendre.
Sí, sí, sí. Jo estic fent el batxillerat científic i vull estudiar Medicina.
Ah, caram. Alguna especialitat concreta?
O pediatria o cardiovascular.
Que bé, que bé. Sí. Doncs ja ho veieu. Aquesta és la realitat. Són persones que estan a la nostra societat i que han escrit i que senten aquestes coses, que les coneixem perquè han guanyat un premi, però... vull creure que en el vostre dia a dia sou així i per tant jo crec que això és una bona notícia. Jofre Macià de l'Escola Mirasant, Helena Tor de l'Institut Ronda i Laia Rius de l'Institut Samuel Giligaia, escolta, enhorabona una altra vegada i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu.
I nosaltres que ens plantarem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Ja saps que avui, dimarts, tocaria tertúlia dels polítics. Ja et dic que en campanya electoral no en fem, de tertúlia dels polítics. Estarà amb nosaltres el Lluís Quí, des de l'Associació de Gestors de Catalunya, per parlar de la declaració de la renda. Sí, sí, ja saps que va començar l'1 d'abril, que tens temps tot, bueno, el que queda d'abril, que és un dia, maig i juny encara, però que no després el darrer dia. Ens parlarà de les novetats. I el Joan Ramon González, que ens visitarà per no deixar passar aquests bocins d'història. Tot això aquí a Cope Lleida en uns minuts.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Día 1 del sanchismo 3.0. Lo que ha pasado en las últimas horas ha dejado al Partido Socialista más personalista que nunca. Lejos han quedado los tiempos en los que el aparato del partido lo era absolutamente todo. En el PSOE han caído en una especie de sanchismo ilustrado, donde incluso los varones regionales, tradicionalmente críticos, son ahora una suerte de ser mitológico. Una leyenda más que una realidad. Hay una nueva etapa en el partido que gobierna España. Ya lo dijo ayer Sánchez al culminar la pantomima de sus 5 días de reflexión. No es un punto y seguido, es un punto y aparte. No aclaró, eso sí, a lo que se refería, pero teniendo en cuenta que la pataleta vino por la investigación abierta a su mujer, puede referirse perfectamente a la justicia y a los medios de comunicación que se hayan hecho eco de las actividades de Begoña Gómez. Para Sánchez se está confundiendo la libertad de información con la libertad de difamación. Lo mismo puede estar pensando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las acusaciones a su hermano, que acabaron archivadas, y ahora con la filtración de datos fiscales de su pareja a la prensa. Ayuso ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Y uno a uno lo han perseguido hasta la extenuación. Daba igual que mi padre llevara 10 años fallecido, que mi madre lleve una década jubilada, que sea una mujer viuda, que está aparte de todo, da igual que mi hermano sea un comercial que lleva toda la vida ganándose la vida de la misma manera en el mismo sector, le han perseguido por su pueblo, le han puesto cámaras de televisión en el colegio a mis sobrinas, el presidente del gobierno le ha difamado desde dentro y desde fuera de España.
Muchos vieron en la reacción de Pedro Sánchez una reacción pasional, pero hoy se aprecia como una estrategia bien calculada. Primero genera el problema, a la vez, después de 5 días de espera, él mismo se presenta como una solución. Todo se completa con una turné, además, por varios medios de comunicación para reforzar y amplificar el mensaje. La estrategia parece tan descarada que hasta sus propios socios parlamentarios, como Esquerra Republicana, han puesto el grito en el cielo por la autopromoción que está buscando. Y no les falta razón, la verdad. Ahora sí, critican a Sánchez, pero, sin embargo, no rompen con él. Por lo pronto, lo que ha conseguido Pedro Sánchez es que ahora mismo tiene el protagonismo en la campaña electoral en Cataluña y con él su extensión salvadorilla como candidato socialista. Hasta Carles Puigdemont, que hasta ahora era el centro de todas las miradas, se está viendo bajo la sombra de Sánchez sin poder evitarlo. Hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, te voy a dar 2 apuntes importantes sobre economía, uno bueno y otro malo. No sé por cuál prefieres que empiece, por el bueno, por ejemplo.
Sí,
pues
siempre
mira,
por lo bueno.
El bueno, el del Producto Interior Bruto, que nos dice que España ha crecido un 0,7% los 3 primeros meses de este año. Ha tirado de ello la inversión en empresas y vivienda, las exportaciones y el consumo privado. Vamos con la cruz de la moneda. El del último informe del Banco de España calcula que dentro de 20 años nuestro país va a necesitar, escucha bien, casi 25 millones de extranjeros para trabajar. Precisamente 500.000 de personas están pendientes ahora mismo de la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular apoyada por 900 organizaciones que reclaman su regularización. Y más de 100 detenidos en toda España por estafar casi 1 millón de euros por el método del hijo en apuros. Eso, me imagino, ya sabes lo que es, son llamadas telefónicas.
Yo he recibido un mensaje en alguna ocasión.
Pues mira,
un SMS.
Sí, sí, de que te puede estar pidiendo, oye, que mamá, estoy en problema.
Mamá, no me funciona el teléfono, te mando este mensaje desde otro.
Pues de eso va el tema, eso es un timo. Llamadas telefónicas que recibe una persona en las que simulan que su hijo está en problemas y que necesita eso, dinero. Solo en la provincia de Alicante, fíjate, han sido identificadas 228 víctimas. Las transferencias estafadas a cada una de estas víctimas oscilan entre los 800 euros y los 55.000. ¿Alguien llegó a pagar pagar 55.000 euros con esta estafa. Sí. El Papa ha animado a los 120 participantes en la Convención General del Movimiento Regnum Christi a renovarse, a ser verdaderos apóstoles y a llevar esperanza a los desafíos contemporáneos. En este encuentro se definirán, hasta el próximo sábado, las prioridades del movimiento para los próximos 6 años dentro del proceso de renovación emprendida con el Vaticano para clarificar su identidad y también su misión.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Consejo Superior de Deportes plantea hoy la suspensión de Pedro Rocha.
Es una nueva reunión de la Comisión Directiva del Consejo y encima de la mesa, una vez nombrado presidente Pedro Rocha, está la suspensión en su cargo, Isaac Avilés.
A estas horas está reunido el Consejo Superior de Deportes para decidir el futuro de Pedro Rocha, es decir, si permiten que sea presidente de la Federación Española de Fútbol o deciden suspenderle de sus funciones. Es una decisión importante para el fútbol español, de la que también están muy pendientes FIFA y UEFA, que ya avisaron a España de que no quieren ningún tipo de injerencia del gobierno español en la federación. De momento, a estas horas, como digo, continúan reunidos a la espera de conocer la decisión.
La consecuencia de esta suspensión sería la intervención de la FIFA, que avisaría a España de la pérdida de afiliación, con lo que no podría participar en la Eurocopa y los clubes españoles en competiciones europeas. Y a las 9 de la noche, en el Allianz Arena, partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, Bayern de Múnich-Real Madrid, desde las 8:15, en el tiempo de juego.
Todo esto y mucho más hasta las 4. Aquí en Mediodía.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la 1 de la tarda. És dimarts avui, 30 d'abril del 2024. Vigília de festiu, demà és 1 de maig, que tindrem programació local i tornarem dijous a les 12:20, des de Lleida. Evidentment, la cadena COPE és el que no pare, 24 hores d'informació i bona programació. Tot seguit estarà amb nosaltres el Felip Urbano, parlarem de gastronomia. Ja t'avanço que avui no ens allunyarem gaire, ja saps que de vegades sí que viatgem virtualment fins a l'altre costat del món, avui no. Avui ens quedarem molt a prop. I també està bé, perquè si parlem d'algun tema local, doncs la gràcia de tot això és que puguis anar i comprovar-ho per tu mateix o per tu mateixa. Vinga, fregant els 16 graus a la ciutat de Lleida. Seguim amb un dia, doncs, amb núvols. Venim d'un dilluns amb força pluja. I sembla que la pluja sí que ens ha deixat, de moment, parlo de la Plana de Lleida, però les temperatures baixes seguiran, encara avui i demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continuem amb cel ennuvolat i precipitacions al Pirineu. També s'esperen ruixats ocasionalment amb tempesta. Les precipitacions, això sí, aniran remetent a últimes hores de la jornada. Les temperatures màximes baixen lleugerament amb 21 graus a Lleida, 20 a Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell i 16 a Viella. Avui també gelades febles amb punts del Pirineu i el vent fluix variable predominant la component oest. Per demà avancem que continuarem amb aquest cel cobert amb precipitacions al Pirineu i amb ruixats generalitzats acompanyats per tempesta a la resta del territori. Les temperatures mínimes baixaran demà en 7 graus a la capital i 0 graus a Viella i les màximes sense grans canvis a 20 graus Lleida i Balaguer, 19 a Tàrrega i 18 a la Seu d'Urgell. Demà també gelades febles a punts del Pirineu i la cota de neu baixant a la tarda de 1.000-1.400 metres. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Fem una ullada a la darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Nou minuts per sobre de la una de la tarda. Estem en campanya electoral i, per tant, doncs ara és hora de parlar d'infraestructures, de grans obres, de grans històries, d'aquelles que tu pots dir el que vulguis, pots prometre el que vulguis i que després ningú et passarà comptes. És que ni les urnes passen comptes d'això. que això crec que és un error de la ciutadania. Hauríem de tenir més memòria. Què ens van prometre els que han estat governant, tant si els has votat com si no? Si els has votat, doncs amb més responsabilitat, si vols, perquè t'han fallat, i si no, és igual, perquè al final el que governa, després de tota la història, ho fa per tots, o ho hauria de fer per tots. Doncs crec que hauríem de tenir una mica més de memòria i tirar la vista enrere i dir, val, perfecte, insisteixo, tant si t'he votat com si no. Tu què vas prometre a la campanya, a la darrera? Anava a dir fa 4 anys, però menys les municipals, que per llei no es poden avançar, les altres és que no arribem als 4 anys exactes ni una de les vegades. Què vas prometre i què has complert? I ja està. I decidir. Ho sento. És que per això podem anar a votar. No, és que els altres, és que clar, si no, en qui votaré? Doncs llavors estem al mateix de sempre. Aquest és el meu punt de vista. No sé quin tens tu, m'ho pots explicar. Tenim un número de WhatsApp, és el 664-526-180. 664-526-180. Però insisteixo, si els mateixos polítics ens diuen que, escolta, que ja tenim les eleccions per poder legitimar o no a qui volem que mani o no, insisteixo que hauríem de tenir més responsabilitat a l'hora d'anar a votar. O sigui, no, i no sé com fans com d'un equip de futbol. Escolta, guanyi o perdi, jo... No, és que aquí ens involucra, i molt. Després és el dia a dia. La gestió dels recursos públics, no només de diners, de tots els recursos públics, estan en mans de qui posem al capdavant. Insisteixo. Escolta, tu què em vas prometre? O què vas prometre? O què vas dir que faries? Què has fet? Has arribat al 80% del que vas dir que faries? No, doncs ho sento molt. Ho sento molt. Només et puc castigar votant amb un altre. I ja està. Crec que hauria de ser així. Però bueno, què fem tot seguit? Doncs mira, aturar-nos i parlar de gastronomia, perquè és el que toca els dimarts en aquesta hora. Això sí que no ho canviem. I ho farem amb el Felip Urbano, amb un minut i mig.
Sánchez ya ha hablado.
He decidido seguir con más fuerza si cabe.
¿Y ahora qué?
Ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir, que era exactamente lo que ha dicho.
El discurso que ha hecho es muy preocupante porque pone en peligro las libertades fundamentales y el Estado de Derecho.
Ahora vamos a ver qué consecuencias o qué escenarios se abren a partir de esta noticia.
Yo no sé si le va a salir bien, porque es difícil regresar de lo que ha pasado estos 5 días, de los titulares de la prensa internacional.
Yo no veo aquí cálculos electorales, solamente veo cálculos personales.
En los momentos importantes necesitas referentes.
Escucha La Última Hora en COPE.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año.
Sephora.
COPE Lleida.
Va, que ens acostarem una mica més a 2:15 de la tarda. És dimarts i això vol dir que parlem de gastronomia. És vigília de festiu? Sí, però hem de parlar de gastronomia. Potser, a més, quan s'acosten els festius, escolta, a un li agrada, si pot, doncs sortir i anar a provar un restaurant. I si no saps on anar, doncs avui em sembla que et recomanaré un restaurant que és bastant nou a Lleida i, per tant, val la pena que el coneguem i, sobretot, la història i les persones que hi ha al darrere, que és el que fem a l'Espai de Gastronomia, conèixer persones. Com sempre, això ben copilotat pel nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard. Què tal? Com estàs?
Escolta, fas festa demà, per cert?
Demà sembla mentida, però farem festa, eh?
Ah, bueno, home, és dia del treball, no? S'ha de fer festa el dia 1 de maig.
Sí, per això, però que a vegades havíem treballat. Aquest any tindrem festa.
El món de la gastronomia és molt complicat, en aquest aspecte, el tema d'horaris i festius. La veritat és que jo crec que els hi agraïm poc,
Bueno, té que agradar, això està claríssim, perquè els horaris són incompatibles normalment amb un horari normal d'un treballador d'un altre sector, però sí, hauríem d'estar més contents i agraïm-los més als restauradors que estiguin oberts perquè nosaltres anem a disfrutar.
Clar. Felip Urbano, avui parlem d'un restaurant.
Avui parlarem d'uns amics primer i després d'un restaurant i d'una història que ja fa molts anys que comença a Lleida, però que ara té un altre nom, una altra ubicació i una altra història. Llavors, estan aquí perquè ens ho expliquin a l'estudi directament, que és del que més trobo a faltar d'esta Lleida, d'anar a l'estudi, però bueno.
Escolta, tu saps com es diu l'Hilari?
De cognom?
Sí.
Sí, però és que ara no ho facis dir que quedarem a la vida i estem en directe,
Hilari Urchulutegui, què tal? Bon dia.
Sí, hola, què tal?
L'he dit bé?
Sí, senyor, perfectament.
Ho veus com es fa, Felip?
Bona, Hilari. Sí, però ara m'ho deixes. Veus? Coses del directe, veus? Sí. Si m'ho deixes malament, no. I bones, Mònica.
Hola, carinyet, com estàs?
Bueno, aquest és també amb molt bé. La Mònica Morales. Mònica, bon dia.
Bon dia.
Bé que ja us coneixeu, Felip.
Sí, ja el deia abans, tenim una molt bona amistat de fa anys, ara fa temps que no ens veiem, li dec una visita i sí, a part...
Et trobem a faltar, Felip.
Clar, és que vas marxar de Lleida i no trobes moment per tornar.
Jo també, ja ho saps, ja t'ho vaig dir l'altre dia, Mònica, que la veritat és... mira, ara seria perfecte, meravellós, estar a l'estudi i després anar a dinar por ahí, però bueno.
Escolta, l'Hilari i la Mònica. L'Hilari és el xef i la Mònica cap de sala del restaurant Uma, que estan a Rovira Roure 24 a Lleida. Els trobes també a Instagram, el restaurant Uma. Uma amb dues As, U-M-A-A. Ara veureu d'on surt aquesta història, però és Uma, o sigui, Uma amb dues As. Vaja, vull dir que no té cap mena de complicació. El restaurant Uma, Rovira Roure 24 a Lleida. Hilari, xef.
Hola, què tal?
Com estàs?
Doncs bé, molt content d'estar per aquí a la Copa amb vosaltres.
Escolta, això de ser xef, cuiner, això ve de lluny o no?
Bueno...
Tradició familiar?
No, ve al final del cognom, que és del País Basc, evidentment. I sempre a casa doncs, ens havia agradat el tema de la cuina i tal, i ja ho veia des de petitet, sobretot amb la meva padrina paterna i la meva tieta, dels Nadals i tal, i bueno, i al final ens vam casar amb la Mònica molt joves i bueno, treballàvem els dos en un altre sector i cuinar jo, i vam començar pues, sobretot el dia 24 de desembre, el dia de nit bona, pues, bueno, fèiem a casa.
Et tocava tu, vaja.
Sí, per sopar per molta gent i tal.
Això, el problema és que ho vas fer bé la primera vegada i van dir, home, com que ja ho has fet bé, ja et queda.
Bueno, el primer any va ser un desastre, això seguríssim. Però bueno, però com era la seva família...
No m'ho crec, Hilari, ja t'ho dic, bueno, no m'ho crec.
I al final pues, vam aprendre sobretot el que seria el mise en place, pues, la preparació d'abans i el comptar una mica, pues, som 25, som 30, som 20, som 24... I d'aquí ve una mica, no?
Déu-n'hi-do. Escolta, en quin sector estaves treballant abans?
Jo m'he dedicat a la tercera generació d'una empresa de mecanitzat industrial i de manteniment industrial.
Imagina't, Mònica, i tu? I tu de quin sector vens?
Jo sóc graduada social.
I estaves treballant?
Sí, he exercit 23 anys. Sí, la meva professió.
Val.
Sí.
Bueno, arriba un moment de la vida que passa una història... I no sé si l'Hilari i la Mònica o l'Hilari Escolta, que jo hem de canviar de... Bueno, hem de començar un altre camí, sí. Més o menys, per sintetitzar.
Sí, són circumstàncies de la vida. L'any 2013, doncs, bueno, vam cometre l'error a nivell empresarial, que sempre dic el mateix, de posar els ous al mateix cistell, que era, doncs, una empresa d'un poble de la província de Lleida que va presentar un concurs de creditors, bueno, una sèrie de problemes, i vam tenir que tancar l'empresa, no? Llavors, doncs, bueno, ja comença a agradar això, jo ja no em veia encor de continuar amb el tema de tot el que era industrial.
El que havies fet fins llavors. Sí,
sí, sí. I llavors, doncs, ella, doncs, vam dir, què te sembla si intentem muntar alguna cosa petita i tal i qual? I d'aquí va sorgir, doncs, un projecte que suposo que ara comentarem.
El del restaurant, eh?
Sí, 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 sí. El del primer, doncs, el...
Un petit pinot.
Un pinot, que la gent, doncs, suposo que molta gent de la Kensin ja ens recordarà.
De quin any estem parlant, ja?
El 2015, el 2 d'abril del 2015.
Dos anys van ser de mal de cap,
sí,
suposo,
sí,
de paperar i tota aquesta història i dir, bueno, escolta, va, anem per aquí.
Sí, sí, i el 2002 d'abril del 2015, perdó, doncs als baixos de l'edifici de la Flor de Vimbodí, el que havia sigut del bar Casquet durant moltíssims anys,
sí, sí, sí.
Doncs allí es va muntar el Pinot Gastrotec, doncs la Pinot Biblioteca Gastronòmica en francès.
I vau anar els dos ja a treballar?
Jo al cap d'uns mesets, no? Potser?
Bueno,
més o menys.
Més o menys, però sí, sí, en principi sí.
No recordes, fa molt temps.
Però
ja,
vull dir, ja amb aquests rols, Hilària a la cuina i la Mònica a la sala.
Sí, sí, de fet, doncs, la primera nit de post-inauguració va aparèixer la Mariona, la seva germana.
I la vam enganxar.
I ja es va quedar allí perquè, pues, gràcies a Déu, ja com va començar a venir gent, ja es va quedar com a extra, vull dir, uns anys i bueno.
Molt bé.
I després, pues, ja va continuar la meva mà dreta i el fill adoptat que tinc, que és el nostre amic Elder, que és el, bueno...
Segon de cuina.
La persona que, de fet, ara és el primer que dic jo, no? Jo sóc el seu ajudant, no? I que des d'aquí, pues, li envia una salutació al nostre amic Elder, pues, que el tenim com un fill.
Clar, vosaltres, però clar, hem començat parlant que avui us presentarem el restaurant Uma, que encara no n'hem parlat, encara no hem arribat, sabem on està, Rovira Roure 24. Com arribem al projecte del restaurant Uma?
Bueno, jo penso, pues, que bàsicament vam estar 8 anys i pico al Pinot, al nou Pinot. Vam estar 2 anys a lo que era el bar Casquet i després, pues, bueno, un empresari de Lleida, al que sempre li estarem molt agraït, bueno, era client nostre d'aquest Pinot petit i ens va oferir, amb unes condicions molt ventajoses, el poder anar al carrer Sant Martí,
El Pinot Gran.
El Pinot Gran. I hem estat allà uns anys, i, bueno, amb una sèrie de circumstàncies, pues, aquell carrer ara ha canviat molt, poder més a tapes, a una sèrie de coses, era molt gran, 3 plantes, i, bueno, al final les dues parts, ens havia un canvi de lloguer, les dues parts penso que ens van ficar d'acord molt ràpid, i va sorgir l'oportunitat d'anar a un altre local més petitet i fer un canvi, també hi havia una altra persona a dintre del Pinot a nivell societari, bueno, i allò es va acabar, crec que de manera, pues, molt positiva, i començar una nova etapa.
Vull dir, no es vol plantejar canviar de sector una altra vegada? Ja ens ha agradat el de la restauració.
Amb el meu cas, no.
Ah, no? Ah, doncs, pues, jo sí. Jo estic molt contenta.
No, sí, sí.
De canviar,
de sector.
No, molt contenta.
Per això. No, ho dic perquè ho deia al principi i ho dic perquè ho sento, el que passa que després és veritat que a vegades els clients no ho valorem, però vull dir que el món de la restauració és un molt, molt sacrificat a nivell d'horaris i de dies i més que res perquè coincideix les vostres hores de treball amb les que la majoria de la societat és hores d'oci o de lleure.
Sí, però sap, Ricard, què passa? Almenys quan ja portes uns anys, i molts restauradors penso que estaran d'acord, que quan tens el dia o els dies de festa que toqui, tens el plaer quan pots anar por ahí o anar a restaurants a veure companys o anar a una altra ciutat o el que sigui, t'ho trobes quasi bé tot buit entre setmana.
Bueno, sí, no, clar, és per buscar-li la part positiva, evidentment,
sí,
que també té.
Però és una part important positiva, O si pots fer vacances una setmana després de festes al gener, amb el moment quan no has pogut fer, és temporada baixa, els preus són molt millors, no hi ha gent, bueno, té el seu què, també.
Sí, sí, evidentment. Mm-hmm. Escolta, UMA, què vol dir?
A
Mònica.
Veure, molt fàcil.
Oh, a veure, molt fàcil. UMAA.
Què et sembla que podria dir?
Home, jo perquè ara ja ho sé, però...
Ah. Bueno, això és culpa de les nostres filles, que quan vam plantejar de tornar com si fos a caseta, amb un pinot petitet, mm-hmm. a portar uns altres, les nenes van dir que ell és un altre pinot que no, que un altre pinot que ja havien tingut, dos. Mm-hmm. Vam dir, bueno, no passa res, hem tingut dos, podem tenir tres, la gent ens coneix com a pinot. No ens agrada, però ja hem pensat un nom. Ah. Pues si ja havíem pensat un nom, dic, bueno, i quin nom heu pensat? Uma. I jo, clar, me les quedo mirant, dic, això és molt bonic, dic, jo ja sé el que vol dir Uma. És el seu nom, a l'inrevés, és el Urxulutegui Morales, Alba i Ares, que són, com es diuen les nostres filles.
Les quatre inicials.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí. És el que fiquem a les maletes quan sortim.
Val, no, ho dic perquè ja des del nom i de la concepció del nom, ja es veu que és un restaurant familiar.
Sí.
De tracte familiar, que hi ha una família al darrere i que... I que ja només entrar ho notarem, això, el tracte.
Sí,
eh?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Ara és totalment de caseta. Vull dir, hem tornat al que diem abans, als nostres inicis del pinot petit.
Uh-huh.
Una cosa, doncs, de caseta, familiar, sí, el que tu dius.
Esteu oberts a Rovira Roure número 24 des del passat mes d'octubre del 23, uns 6 mesos, més o menys.
Sí. Uh-huh.
Mònica, escolta, quina capacitat teniu hores d'ara?
54, 56 persones.
Doncs déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. El que passa és que és un restaurant quadradet, es porta molt bé, és fàcil de portar. I després també tenim una saleta privada. Està bé. Treballem correctament.
I què trobarem si venim a menjar a l'UMA?
Doncs bueno, hem intentat fer una mica de canvi de lo que era el pinot, ja que allà intentàvem fer plats més moderns, i aquí pues, hem fet una mica de gir algun plat més tradicional de Lleida, com poden ser doncs, els caragols a la paella, unes bones croquetes de pernil ibèric, uns xipironets a l'andalusa, i després pues, plats ja més clàssics de lo que era el pinot, com el nostre brioix de llagostins, que el client que ens senti sabrà de sobres de lo que parlem, pues, el clàssic risotto de bolets i gambes, el meloset de vedella amb una salsa de figues, bueno, però sempre intentem amb una presentació doncs, una mica més moderna, per dir-lo d'alguna manera.
Mm-hmm. Sí, nosaltres en diem que és una cuina tradicional amb tocs moderns.
Bueno. Felip Urbano. Felip, estaves degustant ja.
Estava sentint. Sí, sí, dis-me.
No, dic que si els hi vols fer alguna pregunta.
Bueno, no, ja havia vist, ja s'ha enrere, no, a la carta, perquè jo sempre que anava al principi d'arribar a Lleida, que va ser les primeres que vaig conèixer jo, els dos,
sí.
Que anava els dimarts o els dimecres a sopar, és el risotto de bolets i gambes, que és espectacular. Mm-hmm. I no, era saber si la carta de vins, que jo sé que li és un gran amant dels vins, si ha fet alguna carta així o continua amb la carta tradicional que hi havia al pinot.
No, Felip, el fer una mica el canvi a més tradicional, hem de dir que l'UMA, la gent que ens visiti o que ens ha visitat, veure que és un restaurant modèstia a part, que això és tema de la Mònica i de la nostra filla Alba, crec que amb una decoració espectacular, és molt, molt, molt bonic i molt acollidor. Però, bueno, hem intentat doncs, fer-lo més de... i el pinot ho era, però encara més per tots els públics, no? Llavors, el pinot havia una carta bastant, bastant exclusiva de vins, que podies trobar vins des de 20 euros fins a 300, i el que és el segment de vins de 100 euros cap a dalt, doncs l'hem tret, no? Sí que és veritat que jo a lo millor me continuo guardant una dotzena de molt bones ampolles de Rioja, Ribera del Duero, algun Costes del Segre d'aquestos molt especials, però bueno, això ha canviat una mica, però el client que ens coneix, doncs sempre... La Mònica em diu, surt de la cuina un moment que hi ha fulano que vol que li recomanés un vi. I una miqueteta això, no?
Bon. Els tenim amagats.
Molt bé.
Escolta, Mònica, les vostres filles han contribuït a la tria de nom i amb la meitat de les lletres del nom del restaurant. Estan vinculades al dia a dia o a la feina del restaurant?
Sí, sí, de fet, l'Ares ens ve a ajudar el cap de setmana als migdies. No tots, s'escaqueja bastant, s'ha de dir tot. I l'Alba està implicada en tot, amb la gestió, amb la decoració...
Sí, les redes socials.
Les redes socials que les porta ella. Sí, sí, la gran està més implicada.
Per tant, entenc que ja hi ha un... Ja teniu guardat el relleu generacional.
Bueno, elles estan estudiant, una comença així, diu, al setembre...
Ara es vol fer dret?
Dret, sí. I l'altra doncs, la tenim aquí a la UDL fent infermeria. Vull dir que, bueno, que el seu camí en principi és un altre. Mm-hmm.
Bueno,
però,
ja, però ja saps... Vosaltres també heu arribat en aquest camí.
Sí, sí.
Bueno, però com jo he comentat abans, tot i que el meu company, el que he comentat, el nostre amic Elder, és com un fill per nosaltres, i ja l'he dit moltes vegades, quan ens fem nosaltres més gran, continues tu, però ell diu que no, que quan nosaltres no estem, pues que ell farà un altre camí. Però bueno, i també, bueno, perdó, Ricard...
No se sap mai això dels camins.
Això, sí. És que m'estic oblidant del quart o cinc element, que és la nostra companya Iratxe, una neneta molt joveneta i molt disposada i predisposada, que la tenim com a extra, i sempre que la truquem, quan tenim una punta de feina, doncs ve, com deien abans, rauda i veloz.
No, pues és més important del que sembla avui en dia, perquè trobar persones que estiguin disposades i amb ganes no és tan fàcil com sembla. Dic jo perquè cada setmana coneixem a molta gent del sector de la gastronomia i després de l'entrevista doncs, t'asseus i t'expliquen i cada vegada costa més de trobar persones.
Però per nosaltres no ha sigut mai difícil, perquè nosaltres sempre hem dit que hem tingut els nostres nenets, de fet són com si fossin fills meus perquè estan a sala. Hem tingut sempre estudiants amb ganes de treballar, estudiants, vull dir, busquem persones educades, que sàpiguen una mica d'idiomes, perquè al Pinot sí que teníem molt client estranger. Mm-hmm. I aleshores sempre hem tingut això, estudiants de medicina, estudiants de turisme, estudiants de dret, estudiants, estic fent la selectivitat, i sempre ens ha anat molt bé. Se fan a casa, jo sempre els he dit que això és casa nostra, és casa vostra, i aquí pues, tots hem de remar cap al mateix costat perquè funcioni la cosa. I estem molt contents amb el personal, la veritat. Sí, la veritat és aquesta.
Sí, de fet, tenim encara pues, el tema dels grups aquests de WhatsApp, i me deixaria molta gent, no? Però des del principi, doncs, bueno, la Belén, la Diana, l'Iker, la nostra amiga Morell... Qui més?
L'Alba Morell.
Si comences a dir Laura, llavors sí que pots tenir el problema.
No, però gent especial, no? Vull dir que
sí, no, gent que ens ha estimat, que penso, que nosaltres els hem estimat, i penso que ells han estat molt a gust i que ens han estimat. I que, de fet, ara que ja no treballen amb nosaltres, venen a sopar o a dinar al nostre restaurant.
Doncs escolteu, carrer Rovira Roure, número 24. Si fa dies que no hi passes o no t'hi havies fixat, des de l'octubre ara trobaràs el restaurant Humà, amb dues As, que sí. Ja has vist de per on va la història.
Sí, i un tema avui important, del com estan les coses, que jo volia recalcar també, que penso que el restaurant Humà té un equilibri bastant important entre qualitat, quantitat, i preus molt, molt, molt assequibles avui en dia per lo que és Lleida. Crec que és un tema bastant important aquest.
I si no, escolteu, feu-me cas, és qüestió d'anar i treure el nas.
Tastau.
Els visiteu. També li podeu dir a la Mònica, t'he escoltat a la ràdio.
I això
vinc aquí a veure la decoració que heu fet i ja està, és mirar el que t'ofereixen. I si t'interessa et quedes, i si no, doncs un altre dia. Això funciona així.
L'Alba Ricard ens ha dit que ha anat a altres llocs que ens han copiat, mama.
Veus?
Bueno, filla, però si mos han copiat vol dir que ho fem bé.
Bé. Rovira Roure 24, a Lleida. Avui estem amb l'Hilari, que és el cuiner, el xef, Urxulutegui, i amb la Mònica Morales. Felip Urbano, déu-n'hi-do, quins amics et gastes, eh? Tens bon ull.
Has vist, eh? Què te sembla?
Molt bé. No, bueno, amb ganes. És veritat que potser no és una zona que passo, i el problema és que avui en dia vivim passant només pels carrers i potser ens caldria que caminéssim una mica més mirant. Però sí, i tant, que els aniré a visitar, i tant, ja t'ho dic. A més em cau a prop.
Sí. Ja m'ho diràs.
Clar que sí. Hilari i Mònica, una abraçada i enhorabona.
Moltes gràcies.
Molt
amable. Que vagi molt bé.
Gràcies, Ricard. Gràcies, Felip. Igualment.
I Felip Urbano, ens tornem a retrobar la setmana vinent, que estarem al mes de maig, ja.
Sí. El mes que ve, ja. Sí, senyor.
Cuida't.
Molt bé, cuida't.
Gràcies, Felip. Fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de la declaració de la renda.
Ho tinc claríssim. El que vull estudiar perquè m'agrada i té futur és...
electromecànica.
Tu també?
Sí, estudio al CTI. El Centre Tècnic Ilerdense imparteix cicles de grau mitjà en electromecànica i grau superior en automoció.
Però jo no tinc l'ESO.
Et pots matricular al PFI de mecànica i carrosseria. Ja trigues, tenen borsa de treball. El telèfon d'informació del CTI és el 973-220017. Matricula-t'hi, no te la juguis.
Ho tinc clar, és el meu futur.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
¡Ey! ¿Quan val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Copa Lleida. Mira, avui als estudis tenim una persona que sí que és veritat, que també ens visita de manera cíclica, perquè del que anem a parlar és d'un tema que passa cada any a les mateixes dates. Hem de fer la declaració de la renda. És una cosa que ens ho avisen, que ens ho diuen, que hi ha un plaç llarg, molt llarg per fer-ho, que si no ho tens massa clar t'ho vas deixant i després arriba el corre-corre que no arribo i no sé si ho estic fent del tot bé. Ja vam parlar l'any passat amb el Lluís Quí, que és el secretari de la delegació del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I vam veure que, aviam, la declaració l'hem d'acabar fent igual, per tant, li hem de perdre la por, per entendre'ns, i el que hem de fer és doncs, buscar persones que hi entenguin i que ens donin certa garantia de seguretat i de que tractaran bé les nostres dades per poder després fer de més i de menys dins del que estableix la llei, evidentment. Ara en parlarem de tot això, però, Lluís, estem ja en període, està obert ja el període per fer la declaració de la renda de l'any 2023, la de l'any passat. Quines novetats significatives hi ha aquest any?
En principi, sí, confirmem que des de primers del mes d'abril ja es poden presentar les declaracions de renda. I, en principi, novetats, en principi, no n'hi ha massa, perquè és més aviat un tema de declaració de renta bastant continuït, molt continuat dels altres exercicis. No hi ha grans novetats, però, bueno, sempre hi ha alguna novetat que podríem ressaltar.
Sí, tant.
Per exemple, per l'obligació de fer la declaració de renta per les persones que perceben rendiments del treball personal, quan el mínim exempt són 22.000, igual que l'any anterior, però en el cas de que tinguin més d'un perceptor, el mínim abans eren 14.000 i aquest any ha pujat a 15.000. Uh-huh. Sempre de que el que no superen els ingressos del segon perceptor superior a 1.500. En el cas de que superin, tenen igual l'obligació. Això seria una cosa, no és molt significativa, però que pot afectar a persones.
Els que van quedar fora, per poquet, doncs...
Sí, ara els que, per exemple, tenien diversos pagadors i tenien 14.200, doncs aquest any no els hi caldria. Uh-huh. Aquesta és una de les novetats. Les altres novetats, juntament amb ja continuant en el tema de l'obligació de fer la declaració de renta, hi ha una bastant important que seria el tema dels autònoms. Els autònoms, fins l'any anterior, quan tenien ingressos no superiors a 1.000 euros i sempre que no tinguessin...
Anual.
Sempre que no tinguessin altres circumstàncies que els obliguessin a fer la declaració de renta, no tenien l'obligació. A partir d'aquest any, pel simple fet de ser estar donat d'alta d'autònoms, encara que no tinguin ingressos, ja automàticament tenen que fer la declaració de renta. Perquè això va junt o va com a conseqüència de que la llei que va sortir dels autònoms per poder regularitzar les quotes de l'any 23 va sortir una normativa de que segons els ingressos sortirien les quotes a pagar. Evidentment, si no podem tindre les dades per part de l'agència tributària dels rendiments dels autònoms, no poden estipular quines són les quotes. Llavors, això determina que encara que no tinguin ingressos, ja tenim l'obligació de fer la declaració. declaració de renta. Uh-huh. Això també és una cosa...
Bueno, que s'entén en aquest aspecte i anirà a bé a la persona perquè... Clar, si no tens ingressos i només tens despeses,
sí,
de cara a l'any vinent, sí, si estàs en la mateixa situació, ja et, sí, podran calcular de posar-te el tram més baix, ja, per exemple.
Ja tenim una referència, clar, per poder actualitzar la quota de l'any 23 i també ja tindré un referent per l'any 24. Uh-huh. Exactament. Això també seria una cosa important. També recordar que les persones que cobren el mínim vital tenen l'obligació de fer la declaració de renta. També és molt important de tindre-ho en compte.
I a partir d'aquí... Si estem rebent qualsevol tipus d'ajuda,
sí,
és automàtic que hem de fer la declaració?
Bueno, automàticament no, perquè té que tindre un increment de patrimoni, se considera com a increment de patrimoni el rebre unes subvencions. En principi són, el top és a 1.600 euros. 1.600 euros. Uh-huh. Però clar, sempre tenim en compte que això va condicionat a les altres circumstàncies que pugui tindre la persona.
Val. Per això us deia que, per molt que intentis estar al dia, per molt, sí, que acabis que... entendre-hi de tot, de veritat, visita el teu gestor de confiança perquè, sí, ells tenen l'obligació d'estar al dia.
Sí, és una miqueteta complexa, hi ha moltes circumstàncies, clar, moltes, ara que sí, un increment patrimonial perquè és una subvenció, que ara que si tenim més d'un pagador, que si el segon pagador és de mi, és de 1.500, o tens tres pagadors que superen, tens l'obligació, no tens l'obligació... És una miqueteta caos. I llavors també recomanem, i això ho incidim cada any, suposo que també m'ho preguntaràs, de repassar el tema...
Sí, l'esborrany, et anava a preguntar.
Exactament.
Clar, perquè teòricament ens ho venen que Hisenda ja t'ho fa, sí, gratuït, i ja t'ho deixa,
sí,
tot,
sí,
fet.
No, no, tot això...
Signa aquí i ja està.
Correcte, però bueno, hi ha circumstàncies que no surten a l'esborrany. Naixement de fills, hi ha altres circumstàncies, deduccions de, no sé, de quotes sindicals, d'aportacions de quotes a col·legis professionals. Aquestes dades habitualment no surten, a la qual van perjudici del contribuent.
No, no, totalment. I a més, insisteixo que això després, si t'enganxen,
bueno, pues,
tu no pots dir, bueno, escolti, és que jo ja estava així a l'esborrany, perquè fins i tot l'esborrany que rebem d'Hisenda som responsables nosaltres.
Correcte. En tots els casos, simplement és un esborrany per comprovar.
Que sembla injust, però és així.
Bueno, sí, sí, és injust, però bueno...
No, quan dic injust vull dir que dius, sí, home, sí, si m'ho miro Hisenda, doncs
no, però,
hi ha de confiar, no? Doncs, sí, bueno, Hisenda, la millor, no té totes les dades.
Correcte.
Es poden equivocar, que també, sí, pot passar, també, i ets el responsable últim.
Efectivament, el que presenta la declaració sempre és el contribuent, no és l'agència tributària el que presenta la declaració.
Mira, jo us dono una web, gestors.cat, així de fàcil, gestors.cat, sí, i aquí teniu un llistat, vaja, un llistat de prop de 1.000 persones que es dediquen a tot això, i que podeu triar, sí, podeu buscar pel mapa, per l'adreça, per la província, per la ciutat, per on vulgueu, i ja està, ja saps que aquests estan al dia. Gestors.cat, sí, és la web oficial del col·legi.
Sí.
Per tant...
Sí, allí hi ha la llistat de tots els companys de Catalunya, en el qual per poder cada contribuent mirar el que li interessa més, o el que tingui amistat, o el que per proximitat geogràfica, el que sigui, per poder ajudar a confeccionar la declaració de renta.
Doncs hem parlat amb el secretari de la delegació a Lleida del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Et torno a recordar, la web és gestors.cat. Lluís Qui, mira, saps què? Ens tornem a veure en 3-4 setmanes i tornem a recordar.
Sí, i llavors intentarem matisar alguna altra puntualització sobre temes que ja hi són, però bueno, sempre és bo recordar-ho.
Gràcies, va, Lluís.
Doncs ens veiem. Molt bé, gràcies.
Gràcies, Lluís. Fem una pausa, 20 segons, eh? I ara sí, bocins d'història.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
COPE Lleida.
I ara els bocins d'història, ja saps, com sempre, ben acompanyats pel president de l'Associació Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs aquí ja acabant abril, ja han passat els patrons de casa, Sant Jordi, sí, i la Moreneta, eh?
És veritat.
I tenim a les portes ja l'1 de maig, aquí ni més ni menys.
Sí, i a més avui anem a parlar d'un tema,
sí,
que... A veure, vam dir, home, parlem-ne ja.
Clar.
Parlem-ne ja, no és que tingui excessiva pressa, perquè han passat 100 anys.
I tant.
Però ara m'entendreu.
Sí, sí, sí. Senteu.
Senteu, imagina't, però és veritat que ara ja, bueno, estem amb portes obertes, està inaugurat i bueno, sí, per la xifra ja suposo que sabràs que anem a parlar del Museu Morera.
Correcte.
Que per fi està acabada l'obra, que també, això de les obres és o sigui... Està bé que tinguin una data, però ja saps que no s'acaba complint mai, perquè jo recordo que l'estiu passat s'havia d'obrir portes sí o sí.
Sí, i tant.
I les estem obrint a l'abril.
Sí, després abans de Nadal va ser l'altre termini, exactament.
I a més, bueno, i no està acabat del tot, per tant...
Bueno, mai s'acaba del tot una obra. Però bueno...
Bueno, Museu Morera, Joan Ramon González... Un museu que ha tardat molt a trobar una ubicació, no sé si per falta d'interès, per desídia, per casualitats de la història, però semblen molts, 100 anys.
Pues tot un plegat el que acabes de dir tu, perquè és com tot. Ara al final s'han posat d'acord tots els responsables, han buscat els recursos convenients i al final s'ha pogut fer una seu. Jo definitiva no sé mai, perquè la vida dona moltes voltes, bueno, ara s'està jugant,
com a, no? Com a mínim estarà molts anys aquí, ja.
Espero que sí, perquè a més, i ja que has començat dient-lo, fins al dia 14, recordar als oients que és entrada gratuïta, portes obertes, és a dir, que encara tenim 15 dies per davant per poder-lo gaudir gratuïtament. Després és el preu normal de museu, és a dir, que tampoc no és que sigui cap dispendi important. Per tant, es podrà gaudir, espero que per molt de temps, una bona obra que els que ja l'han vista, doncs tots opinen de que veritablement fa goig i que quan entres s'ha conservat l'estructura bàsica de l'edifici, d'aquella audiència que es va fer als anys 40 per regions devastades per donar un servei jurídic a la ciutat destrossada de postguerra de Lleida. Una façana una mica potser sosa, en el sentit que és molt senzilla, tot i que té unes columnes molt potents, molt grosses.
Anava a dir, senyorial, no sé si és la paraula.
Sí.
Monumental, si vols.
Monumental. El que passa és que si la compares amb la de la Diputació, que està al costat, que també va ser feta pel mateix organisme, hi ha més alegria la de la Diputació, tot i que es veu que és una arquitectura franquista, és a dir, que es veu que hi ha més ganes de fer una obra. I interiorment també la planta baixa només entra i al pati també amb unes columnes, és a dir, aquest classicisme es veu molt bé, i com sempre quan se va fer la intervenció per ubicar aquí el Morera, pues, quan van fer l'obra a regions devastades, es pensava que havien destruït tot el que hi havia abans, i no, van ser curosos perquè han sortit un bon fragment de les adoberies de Lleida, que estem al barri de les Adoberies, precisament les que es poden visitar estan a tocar el Morera, i les de la Diputació, que estan pendents de poder-se obrir al públic, també fa molt de temps, i aquesta sí que és qüestió quasi ja més burocràtica que una altra cosa, però veritablement és una petita sorpresa que ja quan se visita el Morera, que després en les tres plantes ja es pot veure tota l'obra en aquesta exposició que se titula Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, i que és una exposició que estarà tot un any i que vol jugar una mica a ser l'exposició permanent per fer un recorregut per bona part de les obres que té. Sempre s'ha dit actualment que tot museu, ho sabem, que és com un iceberg, que el que té exposat és aproximadament la part que es veu, però tot l'altre està als fons, i el Morera actualment se calcula que té uns 5.000 obres d'art i estan exposades unes 500, és a dir, que estem en aquesta proporció adequada. I quan s'acaba de fer el recorregut per una actuació que l'arquitecte municipal en Terès, em penso que ha fet una bona recuperació adequada, moderna, a lo que és un museu d'art, ha respectat l'essencial de l'edifici, ha respectat aquelles restes, però ha ubicat espais nous, moderns, així amb aquests arcs blanquinosos i lluminosos. Penso que és una obra molt encertada i crec que veritablement en el seu currículum quedarà com una bona constància, i s'acaba de rematar pujant a dalt de tot a l'última planta, i des d'allí es veu una vista magnífica cap a l'oest, que és on està el turó de la Seu Vella, es veu la Seu Vella.
Home, això és la cirereta, per entendre'ns,
eh? Exactament.
Perquè mira, tenir aquesta part de dalt i que acabis podent sortir i veure la Seu Vella, doncs, bueno, però jo crec que està bé.
Sí, sense cap dubte. De totes maneres, aquest museu, val la pena recordar-lo, és a dir, la història dels museus a Lleida comença, com a moltes ciutats, a mitjans del segle XIX, concretament a l'any 1864, Es crea per unes comissions que es van crear, valgui la redundància, per totes les províncies, de comissions provinciales de monumentos per salvaguardar el patrimoni, sobretot després d'una desamortització draconiana que s'havia produït i que havia fet que moltes obres d'art se perdessin. Llavors apareixen aquestes comissions per intentar salvar aquest patrimoni perdut. I a Lleida, el 1864, es crea el Museu d'Antiguedades, el Roser. El Roser, recordem que era el convent dels dominics, que també va ser desamortitzat al 1833, i és el gran equipament que va tenir la ciutat durant molt de temps per qüestions quasi bé culturals. Aquí va estar el primer Museu d'Antiguedades, aquí va haver després el primer institut d'ensenyament, etc, etc. De totes maneres, el que apareix com a Museu Morera és més tardà, és el 1914, i és una iniciativa privada. És del Jaume Morera, un pintor de Lleida, d'una família benestant de Lleida, els Morera i Galícia. El pare era de Santa Coloma de Queralt, havia vingut aquí a fer negocis i li van sortir bé. La mare era de Fraga, tenien 6 fills i tingueren 6 fills, i els 2 primers són els que han destacat més. Potser el més conegut és el major, Magí Morera, que a part de ser un advocat, una persona que es va involucrar molt en el que és el món de la Renaixença de Lleida, en els Jocs Florals, aquí en l'Acadèmia, aquí davant de la COPE, no? Recordar que va ser un dels inicis d'aquesta recuperació de la llengua catalana a partir de la poesia, i que ell mateix va fer poemes especialment interessants, i un emblemàtic com és el sonet de lo campanar de Lleida, que és el que tenim al peu del campanar i que és un autèntic himne per la ciutadania de Lleida, aquell de dalt de la muntanya que domina, etc. etcètera, no? I que acaba dient a mig camí de l'infinit. Aquest és el germà gran. El germà segon era el Jaume. I el Jaume, com era benestant, no va tenir gaires preocupacions econòmiques, això val la pena dir-ho, i es va dedicar a lo que li agradava, que era pintar. I llavors la família lo va enviar a que s'eduqués, i l'home pues, va fer els viatges habituals per educar-se, anar a les acadèmies aquí de Barcelona, va anar a París, també va viatjar per Roma, en fi. I bé, bueno, va acabar estant a Madrid, on se va instal·lar, i allí va acabar pintant, sobretot a través del seu mestre, que va ser Carles de Haes, que en l'època aquesta que està treballant, que és l'últim terç del segle XIX, està de moda el que seria el realisme paisatgista o la natura realista. I el Carles de Haes és un dels més importants d'aquest estil, i el Jaume Morera seguirà aquest estil. Precisament l'obra que té, jo crec que no té cap obra pintada sobre Lleida, i per exemple no té cap Seu Vella, el qual no deixa de ser, entre cometes, un petit pecat, però la circumstància de que estigués a Madrid va fer que unes de les obres més conegudes, que són les muntanyes, que poden recordar el Pirineu, perquè es veuen el Rocam amb la neu, però és la Serra de Guadarrama. A vegades sorprèn que fa aquesta obra aquí, però és per aquesta circumstància, de que el Jaume Morera va educar-se, va viure a Madrid, i després sí que es va retirar a Getxo, al País Basc, on va acabar els seus dies, i de fet està enterrat allí. De totes maneres, tot i aquesta vinculació fora de Lleida, no es va oblidar mai de Lleida, probablement també per la família, probablement pel seu germà Magí, que aquest sí que va estar aquí com militant, i el 1914 al Jaume Morera se li acut crear un museu a Lleida.
En quin any?
1914.
1914.
Per això són fans 110 anys, val. Exactament.
Clar, que s'ha estandarditzat el fa 100 anys, fa 100 clar, anys, però perquè sí, la idea sí. Són 110,
sí, sí, sí. Sí, no? I per això l'exposició aquesta, més d'un segle d'art, per això és més d'un segle. Llavors, té aquesta iniciativa, per tant, és una iniciativa privada, evidentment el municipi ho accepta, era una família respectada i admirada, i el mateix Jaume també, i començaria donant obres pròpies per fer aquest museu, i del Carles de Haes, el seu mestre. On s'ubica aquest museu? Es fa un edifici, això crec que és important, de nova planta, especialment per ubicar el museu. I per tant, la primera seu del Museu Morera és especialment pel museu. El que passa és que és molt petitona. On estava situada? Fiquem-nos, estació d'autobusos actual, baixador d'autobusos. Mm-hmm. Abans recordaran els més veterans que hi havia un mercat, el mercat de Sant Lluís. Un mercat que tenia una estructura de ferro metàl·lica, sí, brutal, sí. Maquíssima, que es va crear cap al 1860 per ser el mercat de blat de Lleida, on se concentrava les collites de blat i ahir se distribuïa i se feia una mica el gran magatzem de Lleida. Després aquest mercat va acabar esdevenint un mercat de queviures i precisament l'any 37, quan va haver el bombardeig de Lleida, doncs va afectar perquè ja s'havia convertit en això, no? Llavors, ocupa tot el que seria el solar de l'actual bloc de pisos on està l'estació d'autobusos, i per la banda oest, la que duraria els Maristes, per entendre'ns, aquella part més curta, es fa un edifici que tendria aproximadament tot el llarg, tot l'ample del museu, un edifici molt estret, tindrà aproximadament només de 60 o 100 metres, com a molt, i ahí s'ubicarà aquest museu. Però el que fa sí que és un esforç per fer una façana monumental.
Sí, és que era impressionant.
Exactament, aquesta façana monumental, que és com un autèntic temple partenó de Lleida, un temple dòric, segurament fet de ciment, i que, bueno, per això demostra que el Morera aposta per fer un museu que tingui categoria, i tot i que el museu és molt petit, perquè l'espai després a dintre, els que el van veure, les cròniques són que és petitó, i que era una mica decepcionant perquè era petitó, però la façana aposta. Potser a la llarga pensava que probablement en un futur, quan el mercat de Sant Lluís desaparegués, podia ser tot Museu Morera, no sé, això ja s'especula molt. El cas és que és el primer museu especialment fet a Lleida, i l'ho va fer Morera al 1900. Bueno, l'obra va fer-se i inaugurar-se el 17, és a dir, que el 14 és quan s'acorda de fer el museu i s'inaugura el 1917. I, per tant, la primera seu del museu és una seu especialment feta. Per tant, en aquest sentit, com sempre, a vegades es passa a Lleida, és a dir, tenim bones idees i bons projectes, però que després acabe la cosa. Bé, a partir d'aquí, evidentment...
Aquesta façana me la va ensenyar un pintor de Lleida, ara no recordo, que ho va recuperar en una foto i després ho va fer... I és curiós que no ha quedat rastre.
Rastre, no, i és un tema que tinc ara d'investigar.
La façana de cara cap on estava?
Cap als Maristes, tocant a l'Avinguda de Catalunya.
Sí, és increïble.
Sí.
Tu imagina la plaça Espanya amb aquesta façana allí?
I tant, no, allí mateix.
Sí, seria tremendo.
Sí, seria tremendo, sí, perquè independentment encara que fora de ciment, que suposo que caldria un manteniment, però, a més, les últimes fotos que hi ha, que són de després de la guerra, perquè va aguantar fins a acabar de la guerra, es veu que està a bon estat.
Ha desaparegut totalment.
Acabada la guerra, el mercat continua una mica, després l'enderrocaran, però el primer que enderroquen és aquest edifici, perquè el museu sí que ja s'havia tancat.
Yeah.
El museu a la 1930 ja queda petit, per tantes obres que estan rebent. El Museu d'Antiguitats també es trasllada aquí, és a dir, que en aquest museu s'aprofita per ficar les restes arqueològiques, mm-hmm. i al final dona per fer un museu nou, que de moment, com no tenen espai, què fan? Ubicar-se en l'antic Hospital de Santa Maria, que precisament per aquestes dates de 1917 ha deixat de ser hospital, ha passat de mans de l'Ajuntament a la Diputació de Lleida, i llavors el que és l'actual seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs se convertirà en el Museu Morera, el Museu d'Arte Jaume Morera, que en principi el Morera volia que estigués en Museu d'Art simplement de Lleida. Per això, inclús darrerament, s'ha parlat molt de que podia ser el Museu d'Art de Lleida, MALL, és el nom que a vegades s'havia arribat a dir ara. Però la ciutat agraïda va reconèixer que s'havia de dir Museu Morera i continua amb aquesta denominació, que jo crec que és justa, perquè si el Morera no hagués tingut aquesta iniciativa, no s'hauria produït mai. Per tant, el museu...
En quin any...
Marxa d'allí al 30, 1930.
1930.
Llavors, està en el Museu a l'IEI, fins al 36, que es converteix en un museu dit del pueblo o del poble, en el qual s'aglutinen moltes de les obres de moltes esglésies que s'han cremat i se va acumulant tot allà a l'IEI.
Clar, anava a preguntar, just, avui ens quedarem a mig camí, eh? O sigui, la setmana vinent seguirem.
Sí.
El fons que tenia el Museu Morera l'any 1917, amb aquesta ubicació i amb aquesta façana...
És
el que es trasllada cap a l'IEI, per entendre'ns, o ja cada vegada que es va traslladant se va modificant el fons del museu?
El museu representa que el que li passa és això, que quan s'ha inaugurat el Museu d'Antiguedades, que aquest que hem dit que va començar a Lleida, de les restes que s'havien trobat a les petites intervencions arqueològiques que s'havia fet a la província, estaven molt mal situades al Roser. Llavors, a l'inaugurar-se aquest museu tan potent, de seguida, amb permís del Morera, diríem, se trasllada tota l'obra i, per tant, se barregen l'obra artística i l'obra arqueològica. Cada vegada queda més petit. El 1926, per exemple, s'han fet les excavacions de l'estació nova, que han sortit les restes de la necròpolis romana, de l'estació del ferrocarril, i clar, i ja comença a veure que això no cap, i per tant tot això es traslladarà a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, bueno, a l'Hospital de Santa Maria, que no cap. Per tant, resulta que el museu cada vegada va ampliant-se més, amb més donatius de pintors, sobretot del mateix Morera, i aquesta col·lecció arqueològica que es barrejarà tot. I quan va a l'IEI, el Museu Morera té una mica de tot. Per això, acabada la guerra, sí que ja se separa. El Museu Arqueològic agafa força, és a dir, en la creació de l'Institut d'Estudis Ilerdencs el 1942 ja s'aposta per tenir un museu especialment d'arqueologia, i es fa el Museu Morera, que se traslladarà a la segona planta del propi edifici. I allí el Museu Morera tornarà a estar en el Roser i després tornarà a estar en l'Hospital de Santa Maria. Per tant, aquestes...
Sí, bueno, estem aquí. O sigui, estem allà, estem molt lluny, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
És que és bonic, saber-ho, la història de per on ha anat movent-se i on ha anat incorporant o deixant-se obres. La setmana que ve et pregunto una cosa molt concreta.
A veure, deures.
Sí, deures, No, però no t'ho avanço. T'ho avanço. Et preguntaré a veure si actualment hi ha alguna obra que s'estigui exposant que provingui de la primera vegada. És a dir, de fa 100 i pico d'anys.
Evidentment, sí, sí.
Ah, sí, sí, ja m'ho dius que sí.
Sí, la col·lecció Morera. El del Carles Jaés i del Morera està allí, sí, sí.
Molt bé. En parlem la setmana vinent. Acabem de veure com ha arribat aquí. Vale. Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Bona setmana.
Bé. Gràcies, igualment a tots. I bones titelles, que ja tenim aquest cap de setmana de titelles.
I tant que sí, gràcies. Soc el Ricard Álvarez, són les dues. Demà festa, dijous, a les 12:20 des de Lleida. Ara amb la Pilar García Muñiz, tota la informació que necessites.